La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu que encara hi ha molta gent que no sap diferenciar el nero i la perca? I és que moltes vegades ens hem trobat a diversos mercats d'Europa uns filets de peix que porten l'etiqueta de filet de mero, però que en realitat la seva qualitat i probabilitat de que siguin mero són poc probables. Per això cal una definició exacta del que és el mero o el nero i del que és la perca, peix molt diferent en tots els aspectes. El mero, nero o anfós és un peix gros d'un volum i mida considerables que pot arribar fins als 125 centímetres de longitud. Té un color oliva fosc que tira un xic cap a vermellós, amb algunes taques clares. Viu a llocs rocosos, dels 10 als 150 metres de profunditat, tot i que també va als marges d'herbes aquàtiques i de fruits carnosos, i és molt cobdiciat, sobretot, pels pescadors de fusell. A la mar mediterrània, de mero, nero o anfós, n'hi ha quatre espècies. La que tenim aquí a la Costa Brava i Costa Barcelonina és la més coneguda i bona gastronòmicament. És el conegut mero o anfós també, per exemple, a les illes. És l'Epinelephus marginatus. Després també hi ha el mero ratllat, l'Epinelephus alexandrinus, anomenat també anfós bord o falso badejo en castellà, que és comú a les boques del Nil, a l'est de la Mediterrània, com Algèria, Tunísia i a les aigües de Sicília. També hi ha el mero blanc, l'Epinelephus aeneus, que es troba al sud de la Mediterrània, sobretot a Xipre. I un quart és la xerna, l'Epinelephus caninus, que es troba a les aigües fondes, que en francès li diuen mero gris. També hi ha un cinquè, que és el mero de Gorea, l'Epinelephus goreensis, que arriba a mesurar fins a 80 centímetres i es pesca, sobretot, a les aigües del Cap Verd durant l'hivern. Aquest ens queda ja una miqueta lluny. Però això és el mero. I la perca? Ui, la perca. La perca és que a finals dels anys 50, la perca del Nil es va introduir als llacs d'Uganda i Kènia. Fins a finals dels anys 70 no hi va haver-hi problemes, però després d'aquest temps la perca va anar amenaçant la fauna autòctona per la seva ràpida proliferació i perquè és un peix depredador. El llac Victòria es va fer famós per la pèrdua de les dues terceres parts de la fauna endèmica del llac. Algunes empreses van començar a explotar aquestes aigües i van passar en 10 anys de capturar 100.000 tones a 500.000 tones només en aquell llac. Els millors importadors més grans són els holandesos i francesos, grans propietaris de les explotacions africanes que ho distribueixen a tota Europa amb el nom, a vegades, de filet de mero. Com es pot veure, la perca sol viure en aigües dolces i no és ni de bon tros com el mero d'aigües salades. Tot i això, diuen que té una carn molt blanquinosa i tendra i un gust molt suau, potser massa suau per ser un mero. Apte per la gent, jo sempre dic, que no li agrada gaire el peix. I com és que es venen sense pell i espines? Qui diu que allò no és mero? És que la perca del Nil, l'Ates nicolacus, és un peix que pot arribar als 2 metres de longitud i fins a 180 quilos de pes. L'anomenen l'elefant aquàtic. Sigui com sigui, vosaltres aneu a les bones peixateries que tenim a casa nostra, que hi ha gent autèntica i que en sap un niu, autèntics peixaters i peixateres, i de ben segur que no us donaran gat per llebre. És a dir, perca per nero.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, 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 tenim un nou podcast de la Fonda, hem obert les seves portes, avui tenim taules noves i les cadires també, la il·luminària ja la farem un altre dia, eh? I és que tenim una Fonda fantàstica, una Fonda que hem començat parlant precisament d'aquesta, sobretot, dicotomia entre dos peixos que a vegades no se sap exactament quin és quin, sobretot perquè, com dèiem, no tenen la pell, eh? El nero o la perca, el mero o la perca. Després, què seguirem? Doncs, home, amb la guia Virgínies de la cuina catalana de la mà de l'Òscar Gómez, que ens posa un nou restaurant aquí a la Virgínies. I avui tenim una tertúlia tranquil·la i pausada, que vam anar a fer al vell mig de la Garrotxa, concretament a les Preses, amb el psiconeuro i monòleg Xevi Verdaguer. Perquè la gastronomia també és alimentació, també és saber què mengem i com afecta el nostre cos. De tot això parlem amb en Xevi Verdaguer. Què? Comencem? Vinga, va!
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Ja tenim aquesta sintonia ben a punt, perquè aquí tenim també a punt, doncs, home, l'Òscar Gómez, un dels nostres gastrònoms de confiança. Òscar, bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Com va això? Què, hem anat a algun restaurant que valgui la pena aquesta setmana per posar-lo a la guia Virgínies de la cuina catalana?
Hem anat, confesso que hem anat una vegada més a un restaurant que val molt la pena. Avui us convido a visitar la Marineta a Mataró, un restaurant sensacional.
La Marineta Mataró. Escolta'm, això sembla un joc de paraules, eh? Marineta a Mataró. Què hi menjarem aquí a la Marineta? Quina història hi ha darrere d'aquest nom?
Doncs mira, Marineta és el nom de la mare del cuiner. El cuiner és en Pere Patuel. I en Pere Patuel té un restaurant a dos passes del mercat de la plaça de Cuba, de Mataró. Un restaurant, Pep, que ho té tot. Té bona cuina, bon ambient, una decoració alegre i divertida. És menut, però molt còmode, és lluminós, és alegre. La cuina està vista, que això està molt bé, però separada amb vidres, amb la qual cosa no et molesta cap olor, cap fum. És un restaurant familiar i és un lloc fantàstic. Què fan? Doncs fan una cuina de platets. Ell havia estat, fixat, cuiner i cap de cuina del Racó d'en Freixa, el restaurant que va aconseguir 2 estrelles Michelin.
Uf, calla. Encara recordo els macarrons del senyor Freixa, amb aquella safata de plata, mare de Déu.
Doncs imagina't, no, en Pere, després d'estar fent aquesta alta cuina, primer a Barcelona, després a Madrid, va tornar a Mataró, a la seva ciutat, al seu poble, i va obrir un restaurant amb els seus pares. I què fa? Doncs mira, fa calamarsons d'Arenys amb botifarra negra d'Argentona, és a dir, maresma a tope. Ostres fregides en tempura. Les croquetes del pare, literalment, a la carta estan posades així, les croquetes del pare. Les vaig menjar del Virgínia amb mató i una miqueta de mel. Extraordinàries, molt cremoses i molt cruixents. Un plat que anomenen l'intocable, i que és un arròs de gamba vermella. Tu saps que jo l'arròs de gamba vermella...
Té el cor robat, eh?
Té el cor robat, aquest estava extraordinari. Fa servir, vaig parlar amb en Pere, em va dir que fa servir la varietat Arborio, que li reca una mica perquè no és una varietat local, però com que el fa cremós, el fa melós, és la que millor li funciona, i aleshores està fent servir aquesta varietat. És un arròs extraordinari. Té un xai rostit amb crema suau d'all, salsa fosca, torrada i terrosa del rostit del xai, amb unes suïtetes talladetes al costat, que és extraordinari. Amanida de tomàquet i fonolls rostits, que és una amanida molt interessant, amb el toc anisat del fonoll, amb un gelat d'alfàbrega, una vinagreta de curri, pop empapada, feta a baixa temperatura, amb crema de patata fregida. Crema de patata fregida, eh?
És a dir, és una... Això fa venir ganes de tastar-ho, eh?
Clar, és que imagina't, el sabor de patata fregida convertida en crema s'alça molt bé al pop, i a més hi dona un toc també de mojo vermell, aquesta salsa canària que té un puntet picant, i la veritat és que és un plat sensacional i extraordinari. I té unes crestes, unes guiotzes, si vols dir, no deixen de ser unes crestes nostres, de peus de porc amb llobregant i suquet cítric, que en fi, és un mos també extraordinari.
Clar, és que m'agrada aquests restaurants, diguem-ne, de cuina catalana, que donen allò
podríem dir allò, una passada per l'esquerra i una per la dreta, i també de tant en tant algun divertimento, com aquest mojo que dius, escolta'm, entre un mojo vermell i un romesc, la gran diferència gairebé, allò són dos ingredients i el picant.
Sí, evidentment estem parlant d'una cuina catalana revisitadeta o amb uns matisos que la fan interessant i l'enriqueixen, però em va agradar que estan molt enganxats, molt arrelats al territori, al Maresme, fan servir peix de proximitat, de les llotges, de prop, hi ha un ambient molt divertit. La mare està a sala, el pare està a la cuina amb en Pere, i realment es crea un caliu... És un lloc que, a més de la cuina, l'ambient és molt agradable. Em va agradar molt la vibració que vaig tenir mentre es dinava.
Va, a veure, ja anem per la part dolça de les postres. Què hi vas menjar-hi?
Mira, tres postres vam tastar, perquè vam fer això de compartir una mica. Deixa'm una mica del teu i una mica del meu. Una bona torrada de Santa Teresa amb gelat i crema, un molt potent pastís de formatges blaus, que al que li agradi el pastís de formatge l'ha de tastar, i un espectacular praliner d'avellanes amb xocolata en textures i gelat de cafè, que per mi és el més aconseguit, perquè era el somni dels golafres.
Déu-n'hi-do, per una banda, praliner d'avellanes, xocolata amb textures, gelat de cafè. Clar, és que a partir d'aquí hi ha, mira, un cafè i una copa de ratafia i una migdiada.
Doncs sí, realment et deixa somiar en aquest postre, és sideral.
Doncs escolta, entra a la Guia Virgínies de la Cuina Catalana al restaurant La Marineta del carrer de Cuba número 76 de Mataró. Saps a qui hem de portar-hi aquí un dia?
No ho sé, però ara m'ho diràs.
Home, doncs mira, l'Espartac Paran i la Via Remei. Podem fer una taula de quatre.
Jo encantadíssim. M'apunto.
Va, vaig a trucar a l'Espartac. Gràcies, Òscar.
La Fonda. Girona Excel·lent. El segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona us ofereix aquest espai.
Arriba la primavera i molta gent ja comença amb allò que en diuen, o vol començar amb allò de l'operació biquini. També és veritat que arriba la primavera i hi ha molta gent que comença a veure els camps verds i se'n recorda que arriba l'estiu i diu, ostres, hem estat tot un hivern menjant desmesuradament i ara tothom comença a fer aquella cosa que en diem la paraula dieta, que és una paraula que no m'agrada gens. De fet, hi ha una frase que diuen que no comencis una dieta que un dia acabarà, sinó que fes un canvi de ritme alimentari que sigui per sempre. I això que és tan fàcil de dir-ho i d'escoltar-ho, és tan difícil d'aplicar-ho, sobretot amb la gent que ens agrada, diguem-ne, el menjar, el bon menjar, i que gaudim amb la gran majoria de coses que es poden menjar a la nostra vida. Però bé, també és veritat que cada vegada més, i a mesura que ens anem fent grans, pensem i veiem, evidentment, que el menjar té molt a veure amb la nostra salut, no? I ja no parlem tant de gastronomia, que també en parlem, però parlem més també d'alimentació. I, de fet, avui volem parlar d'això amb un bon amic del programa, que ja l'hem tingut, em sembla que tres vegades amb aquests quatre anys que portem de la Fonda, que és psiconeuroimmunòleg i que és en Xavi Verdaguer i que sempre ens fa pensar a l'hora de menjar si ho fem bé o no ho fem bé. Xavi Verdaguer, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies i estic supercontent d'estar aquí amb tu. Estic nerviós perquè sé que hem de compartir coses molt interessants que ajudaran a moltes persones i, a més, alhora tinc un gran respecte per tota la trajectòria i tot el que comparteixes tan sovint amb tots els teus seguidors. Per tant, encantadíssim, moltes gràcies.
Escolta, avui fem l'entrevista des d'aquí a casa teva, aquí a les preses, al vell mig de la Garrotxa, veient el Puig de Calm. Mira, una d'aquestes coses molt senzilles, i sempre parlem de gastronomia, parlem d'alimentació, però no ens donem en compte de que la salut i precisament els nutrients que ens porten tot allò que mengem també hi té altres coses a veure. Per exemple, que avui tu i jo puguem fer aquesta entrevista aquí al mig veient un Puig de Calm esplendorós amb un sol fantàstic aquí en plena llum, no té res a veure que si aquesta entrevista la féssim als estudis, per exemple, de Catalunya Ràdio, un estudi fosc apagat a la una del migdia, que és quan es fa aquest programa a la FM, amb llum natural, no? Amb això ja no seria el mateix.
Exactament. Va ser el 2017 quan uns investigadors americans van descobrir el que anomenem els gens clock, és a dir, els gens que regulen quan augmenta l'activitat d'uns òrgans al nostre cos, diurns, i uns altres òrgans que tenen una activitat nocturna. Quan ens sociabilitzem i enviem els nostres primers missatges de WhatsApp, responem els mails, fem una trucada, fem una entrevista, tot això està pensat per fer-se durant les hores diurnes. Hem de donar aquesta informació al nostre hipotàlem i no embolicar-nos a donar ordres o, donar, més ben dit, contraordres, perquè hi ha gent que es sociabilitza i està treballant, responent, treballant a les nits. I hi ha gent que té multinacionals que a la nit li arriben els mails i les trucades de l'altra part del món que els ha d'atendre i durant el dia arriben a la feina dels països més europeus. Llavors, és molt important que ens sincronitzem socialment i també amb els hàbits alimentaris, no? Per això està tan associat. Gent que menja en hores de foscor amb moltes malalties com no sentir, o sigui, el fet de no sentir gana ni no sentir sacietat et porta a malalties de triglicèrids alts, colesterol alt, a no tenir sacietat, a guanyar pes i a tenir problemes de foco, concentració, memòria, constància. En un dels capítols del llibre, Pep,
parlo... De fet, ho hem de dir-ho, Xavi, perquè acabes de treure un llibre que es diu La teva salut comença aquí i la portada ets tu amb... com si agafessis la bola del món, però no agafes la bola del món, sinó que agafes gairebé la panxa, no? És a dir, estem parlant de l'intestí, que recordo que quan tu i jo ens vam conèixer em deies que l'intestí era el segon cervell i ara no ho dius això, dius que l'intestí és el primer cervell.
És tremendo perquè hi ha hagut una quantitat abrumadora d'estudis científics que ens parlen d'aquests microorganismes de l'intestí que ens regulen la fabricació de serotonina, GABA, noradrenalina, histamina, substàncies que ens ajuden a estar alerta, feliços, i ens ajuden a estar motivats, concentrats. Totes aquestes hormones es fabriquen a l'intestí abans que el nostre primer cervell, el que ens pensàvem que era el cervell. Doncs ara resulta que a l'intestí ja es comencen a cuinar aquests neurotransmissors i a fabricar aquestes xarxes neuronals doncs abans que el nostre cervell, no? El sistema nerviós central. Bueno, és una curiositat que crec que ens fa més responsables del que nosaltres fem. Tant el nostre cervell pot tenir memòria, el nostre sistema nerviós central, el cervell que hem conegut sempre de dintre del crani, i l'altre és el sistema nerviós que tenim a dintre de l'intestí. Per tant, el crani i l'intestí emmagatzemen milions de neurones que està bé que els cuidem. Podem tenir una bona comunicació amb les nostres neurones del primer cervell a través de l'alimentació i podem tenir una bona comunicació amb les neurones del nostre intestí a través també de l'alimentació. Llavors, hi ha persones que, en un dels capítols parlo d'això, que tenen problemes amb la dopamina, és a dir, no són constants ni estan motivats, s'avorreixen de les coses que fan el dia a dia i es passen el dia llegint llibres d'autoajuda per veure si troben alguna cosa que els hi ajuda, no? I jo sempre, quan escrivia el llibre, hi ha diversos capítols que m'emocionava perquè hem ajudat a resoldre problemes greus de salut a la gent que sé que llegint capítols d'aquest llibre que ells poden trobar claus per cada un d'ells, doncs podran resoldre això. I el fet de sentir poc to de dopamina, és a dir, poca dopamina que es fabriqui al cervell i a dintre l'intestí, fa que les persones, tot i saber què és el millor per ells, no dirigeixin la seva atenció i la seva conducta en la direcció de coses que saben que els hi va bé. És curiós com algunes persones han vist, per exemple, que des de que han començat a fer esport es troben molt més bé, però no sé per què algú després deixa de fer esport bé. Altres diuen, doncs jo des de que vaig reduir els aliments que porten níquel m'ha solucionat els meus problemes de pell i d'intestí. La qüestió és que un cop aprens alguna cosa que saps que et va bé, a mi em motiva entendre el comportament de les persones. Perquè algunes persones, tots nosaltres, jo i m'incloc, deixem de fer coses que abans ens motivaven tinguent l'experiència de que són coses que et van bé. Tot això dona la resposta a aquestes preguntes, és a dir, per què uns són constants i els altres no són constants? Perquè hi ha gent que els veus que són els motivats de la vida i els altres que a temporades fan les coses i a temporades no. Ara mateix hem començat l'entrevista dient ara la gent pensa que s'acosta l'estiu, tot és més verd, vull veure'm més bé i vull desintoxicar-me. Bueno, doncs el cos es desintoxica tots els dies, no perquè tu decideixis desintoxicar-te, això passarà. Doncs amb la dopamina, aquesta motivació, el fet d'aixecar-te i estar feliç i ganes de fer coses tots els matins, en lloc de sentir-te amb mandra, amb el cap ennubulat, espès, que et costi concentrar-te i pensar en claredat, això té molt a veure amb les inflamacions que hi ha a l'intestí i amb com has dormit a les nits. Per tant, en aquest llibre nou barregem tota la informació nova de la microbiota, la neurociència i els ritmes circadians, perquè són tres aspectes importantíssims per aixecar-nos i estar motivats, no? estar amb ganes d'arrencar el dia, no?
Hi ha una cosa que diem molt, que dius, ui, jo faig horari de, com les gallines, no? És a dir, les gallines, si tu t'hi fixes bé, tenen el seu galliner i elles no tenen rellotge. Però elles, quan veuen que el sol comença a marxar i que se'n va, ja se'n van cap al jaç, o se'n van cap al damunt de l'arbre, i quan comença a clarejar, comencen a sortir. I elles això ho fan i ho saben molt bé. I, en canvi, nosaltres, això quan se'n va la llum, el que fem és encendre llums, no? De fet, l'altre dia vaig veure amb l'Ostrell el col·lapse i tens unes ulleres molt xules que, més enllà, diguem-ne, que són molt xules, tenen alguna cosa a veure, diguem-ne, perquè descansi primer la nostra vista i després el nostre cervell.
Aquestes ulleres són ulleres de filtre de la llum blava. La llum blava del sol, quan amanece, quan surt el sol al matí, els 30 següents minuts, hi ha una longitud d'ona que en diem una llum blava, que és molt, molt estimulant quan els fotoreceptors reben aquesta informació de la retina cap a l'hipotàlem, sempre i quan els donem permís, perquè hi ha gent que es desperta al matí i es posa unes ulleres de sol i està dintre de casa, o està dintre de casa o surt a fora i es posa unes ulleres de sol, agafa el cotxe, deixa el cotxe al pàrquing, va a la feina, i al final del dia, quan surt, el seu cervell no ha vist realment si és de dia o és de nit. No ha donat l'oportunitat a saber quins òrgans ha d'activar, quins gens clock, com deia al principi, ha de donar activitat. Llavors pot ser que no tingui ni constància i estigui cansat tot el dia. I al revés, quan arriba la nit, hem de donar la possibilitat al cervell de que se n'enteri que és de nit. Llavors hi ha gent que quan arriba dintre obre els llums LEDs del sostre de les cases, mira els mòbils, les tablets, els ordinadors. Aquesta llum és molt estimulant. És una longitud d'ona igual o molt semblant a la que té el sol quan surt al matí. Llavors això fa augmentar les hormones d'estrès i no ajuda a que el cervell a les nits es netegi, que s'activi el sistema immune a les nits i que dormim correctament a les nits. Llavors aquestes ulleres filtren la llum blava, perquè si decideixes continuar mirant el mòbil, perquè no vull deixar de mirar l'Instagram, o vols mirar una sèrie de Netflix o a la tele, si les teles ara tenen llums LEDs, llum brillant, que abans no teníem, i de baix consum, aquesta llum ens fa pagar un preu. És a dir, el cervell es pensa que les hormones d'estrès s'han de fabricar fins més tard que quan tu i jo érem molt més joves. Amb aquestes ulleres filtres la llum blava, per tant, li dones l'ordre al cervell que és hora d'anar a dormir. Per això, després de sopar, recomano no estar exposat a la llum blava i posar-te les ulleres de filtre, perquè si no, les hormones d'estrès estaran altes. I llavors la gent és curiós que es pren alguna cosa d'alcohol o una infusió o unes pastilles per dormir, que no dormiran del tot bé si estan exposats a la llum blava, i al matí, que s'aixecaran cansats, sense tenir foco ni concentració, i el cap ennubulat, i les cervicals i les lumbars rígides, i s'aixecaran fredolics, al matí es fotran un, dos o tres cafès i coca-coles, i a les nits una mica més d'alcohol per tornar-se a dormir per culpa de les coca-coles i els cafès que s'han fotut al matí. I hi ha gent que per culpa de no exposar-se a la llum al matí i a la foscor a la nit, posant-se ulleres de sol al matí, o ulleres de filtre de la llum blava, perquè si te'n vas a l'òptica i et diuen, vols ulleres de llum, de les teves ulleres de correcció per veure-hi bé, tu hi vols filtre de llum blava? I dic, home, digue'ls-hi que no, perquè durant el dia t'interessa molt la llum del sol, no la filtris, que és justament super saludable, fa augmentar la serotonina, la dopamina, el cervell, si tu estàs, com estem ara, gravant a la llum natural mentre estem sociabilitzant-te, que és molt diferent d'estar amb ulleres de sol o amb unes ulleres de correcció de la llum blava. En canvi, a la nit t'interessa el contrari. Això és superimportant per la serotonina. Es considera ja dintre de les guies antidepressives que s'ha d'incorporar juntament amb els medicaments antidepressius a la gent que té una depressió major. Imagina't lo potent que és això de posar-te exposat a la llum al matí i a la foscor a la nit. I si no, les llums de filtre. Una altra cosa és que les empreses siguin fiables. Nosaltres, i estic molt content de poder-ho dir, som distribuïdors de l'empresa d'investigació més important a nivell mundial, que es diu Ra Optics, com el dios Ra, que són una empresa de Califòrnia que es dedica a investigar les longituds d'ona i quin gens clock van bé per activar el nostre cos. El ronyó, el cor, el tiroides, té una longitud d'ona que li va especialment bé, si estàs exposat durant aquell dia. I a la nit passa el mateix. D'aquí que tot això, hi ha molta investigació al respecte. En els pròxims anys ens ho passarem molt bé, perquè jo estic en contacte amb els investigadors de Raòptics de Califòrnia, que estan també compartint investigacions amb uns alemans, i és apassionant el que ens vindrà en els pròxims anys.
Ah, però és que a part ho fotem molt malament, perquè som d'aquells que, com que, diguem-ne, ho fem en contra de les gallines, sopem tard, com que fa molta estona que no mengem res, perquè molta gent, diguem-ne, se n'oblida d'allò d'aquella frase, aquella paraula tan maca, que és el berenar. Hem dinat fa molta estona, arribem a casa tard, mengem molt més del que necessitem, o mengem molt més aquell, allò que en diem alimentació d'impuls, sí. I a més després encara fem una cosa, que és allò que, ara que estem tranquils aquí al sofà, el tallet de xocolata, no? Que ara es parla molt d'això de la xocolata negra, i aquí a la Fonda, doncs, que n'hem parlat fa molt poques setmanes, que ens la fotem al vespre, quan potser el que seria millor seria prendre'ns-la al matí amb aquell cafè o aquells dos cafès que dius. Que, per cert, el cafè no és tan dolent com la gent, molta gent diu. Oi, el cafè és que no em deixa d'allò, és que quan no prenc cafè tinc mal de cap. El cafè pres bé és saludable.
Sí, sí. O sigui, el cafè, concretament, o sigui, sembla ser que el moment idoni de menjar ja s'ha descobert gràcies a descobrir quan es desperten els gens que ens donen gana i sacietat per saber quan les bactèries de l'intestí tenen activitat. Les bactèries de l'intestí i els enzimes digestius estan actius durant el dia. A la nit, la microbiota intestinal canvia molt. Per això, quan fem analítiques de femta, al matí, una mostra al matí o una mostra a la nit, pot ser completament diferent. Per tant, el cafè i la xocolata, que ara estaves parlant concretament, tant un com l'altre són molt saludables. El cafè en concret, s'ha vist que dos o tres cafès al dia, siguin amb cafeïna o sense cafeïna, s'ha vist que milloren més de 140 patologies que hi ha en l'ésser humà i que allarga l'esperança de vida. Llavors, no és la cafeïna del cafè, sinó molts altres components, com els polifenols, alcaloides i altres components que té el cafè, que ara ens estaria molta estona, però amb el cafè, si el prens a les hores diurnes, quan et despertes al matí, ens ajuda a tenir un bon pic de noradrenalina, té un efecte prebiòtic pels torrats que té, les melanoidines, aquella olor de torrat del cafè i del pa recent sortit del forn, aquella crosta, aquella crosta del pa i també les torrats del cafè tenen un efecte prebiòtic, fa millorar bitxos bons de l'intestí, com el bifidus i el prounitzi, que són antiinflamatoris i antidepressius. Són bactèries que repetidament estan baixes amb la gent que té aquestes patologies, però amb el cafè repetidament veiem que augmenten. Per tant, el cafè al matí va molt bé i la xocolata passa el mateix. És un aliment que, entre altres coses, fa pujar la dopamina. La dopamina ha d'estar alta al matí. Per tant, la xocolata s'ha de prendre al matí. Com més tard sopes, o sigui, abans parlàvem de la crononutrició, no? Hi ha gent que té el costum d'anar a sopar tard i d'anar a dormir tard, i això veiem que fa augmentar els triglicèrids, la glucosa, el colesterol, i si tan sols sopes aviat i menys quantitat, fa baixar la glucosa, els triglicèrids, independentment del que mengis, només quan el menges, pues dona canvis neuroendocrins diferents. Per això hi ha vegades que la gent em diu: Xevi, què he de fer per baixar el colesterol? Ja no sé pas què més menjar. Pues que si menges a les 10, ocupant les hores de foscor, l'estàs liant. Per això moltes vegades, quan tu sopes a les 9 del vespre, perquè t'has acostumat a sopar a les 9 o a les 10, és possible que durant les èpoques d'estiu, sopant a les 10, estiguis sopant amb hores que encara és de dia, però a l'hivern estiguis sopant a les 10 a la mateixa hora, o a les 9 i mitja,
i
sigui de nit. I tu miris el colesterol al març i al setembre, i vegis que al març tens el colesterol i la glucosa i els triglicèrids alts i has guanyat pes durant aquells mesos, i en canvi al setembre et trobis que els nivells de colesterol estan més baixos. I això és molt cardat, perquè hi ha gent que fa la revisió del metge al març i s'emporta les pastilles estatines i pastilles per baixar el sucre per tot l'any, i no ha tingut la curiositat per aprendre això que ara estem ajudant a descobrir a les persones. Hi ha una cosa que és apassionant, que val la pena conèixer, perquè la gent no ens castiguem. Els adolescents són de cronotipo nocturno, és a dir, ells irien a dormir més tard i soparien més tard. Els nens petits, i a mesura que ens fem vells, ens tornem més de cronotipo matutino, és a dir, ens ve de gust esmorzar més aviat i a sopar més aviat, no? Sopes més aviat i deixeques més aviat.
La gent, sí, perdona, la gent... però m'estàs dient que quan un dia de forma natural ja li agrada més anar a esmorzar als restaurants o a casa que sopar, vol dir que ja ens estem fotent grans, no?
La gent...
Tenim una certa edat ja.
O que a nivell intel·lectual tens unes altres necessitats, que això és el que volia explicar ara respecte a la dopamina i els hàbits alimentaris. Veiem que la gent que és més creativa, que necessita inventar, imaginar o que crear coses noves, aquestes persones, això, aquest instint, aquesta dopamina, respecte a aquests hàbits de vida, això millora cap a les nits. Per tant, hi ha gent que és més així i treballa d'espectacles, o sigui, genera espectacles, genera guions, treballa a la ràdio, treballa a la tele, i generen contingut. Llavors, la imaginació i la creativitat apareix a la nit. Per això és tan important en aquestes persones, si treballen amb això, respectar el possible, perquè aquestes saben que si sopen tard i van a dormir tard, rendeixen més intel·lectualment aquest aspecte. En canvi, hi ha la gent que són més ordenats, més metòdics, que quan s'aixequen al matí i es proposen fer alguna cosa, acaben fent tot el que s'han proposat. Que són complidors a l'empresa, molt complidors amb els horaris de la feina, molt complidors amb tot, en preparar les coses que t'has proposat fer aquell dia. Aquests són els que van a dormir aviat i s'aixequen aviat. Llavors, hi ha èpoques a la vida que et pots trobar les dues necessitats. Jo dic, no t'enfadis si algun dia vas a sopar tard i vas a dormir tard, prepara't perquè l'endemà no seràs normal, però aquella nit has tret rendiment amb algú que tu volies. Però l'endemà tindràs el cortisol alt i tindràs resistència a insulina. A la tarda següent, d'aquella nit que has dormit menys, has sopat tard, a la tarda següent, el teu cervell, que no podrà utilitzar la glucosa fàcil, et demanarà una Coca-Cola, la teva tortita d'arròs amb Nutella, o un plat d'arròs, o picar alguna cosa que no seran els fruits secs i les fruites del bosc a la tarda, sinó alguna cosa que et foti un xute de glucosa. I després de sopar, és possible que no tinguis sacietat i que abans d'anar a dormir, aquella nit, després, quan estiguis al sofà, et comencis a menjar més una altra vegada. Per tant, si un dia has dormit poc, prepara'm per al dia següent, a la tarda vespre, no ser una persona normal i necessitar menjar dolços. I no cal que et flagelis perquè a la tarda vespre has tingut ganes de menjar un croissant o menjar alguna cosa que pujava alguna cosa. Perquè demà tornarà a passar el mateix. Si tornes a sopar tard i dormir poc, demà no serà un dia diferent. Aprofita aquella nit que has decidit anar a dormir tard per fer coses que creies intel·lectualment necessàries per la teva feina, però no permetis que això sigui la teva rutina, perquè si no iràs guanyant pes, mengis el que mengis, i a la tarda vespre, el dia següent o ben sopat, tindràs més gana i no et podràs parar això.
Xavi, quan hem començat aquesta entrevista m'has dit vols un got d'aigua? I jo t'he dit no tinc set, i m'has portat el got d'aigua, no? I m'has dit beu. No? És a dir, un dels grans problemes, diguem-ne, que tenim més enllà, diguem-ne, del que mengem, és el que bevem, més com ens hidratem, no? I aquest és un gran problema que no ens en donem compte, i això també ens afecta
moltíssim, Pep. Quan el nostre cos comença a estar deshidratat, aproximadament entre el 2 i el 5% de deshidratació, comença la senyal de set. Per tant, quan tu dius, ostres, em dones aigua que tinc set, doncs ja vas tard, ja tens un 2 o un 5% del teu cos deshidratat. Per tant, la sensació de set és una reacció del teu hipotàlem d'urgència per obligar-te a aixecar-te al cul de la cadira i anar a buscar aigua perquè estàs en risc de morir-te. Mentre tu estàs deshidratat, és a dir, tens sensació de set, el teu cervell comença a fabricar una hormona que es diu vasopressina, que el que fa és iniciar la fabricació de cortisol. És a dir, quan tu vas de cul i estressat durant el dia a dia, fabriques cortisol. Quan fas esport, fabriques cortisol. Quan prens molts cafès o tabac, augmenta el cortisol. Llavors, la qüestió és que estar deshidratat també fa augmentar el cortisol. Hi ha molta gent que té la tensió arterial alta, que té problemes d'angoixa, que té problemes de taquicàrdies, atacs de pànic, que no dormen bé a les nits, i diuen, és que vaig molt de cul, passo una època de nervis, i jo dic, estàs segur que això que tu sents que estàs nerviós, que t'ha portat a prendre pastilles per dormir, passiflora, valeriana o benzodiazepines, tranquimacins per dormir, i plantes relaxants durant el dia, estàs segur que tot això és del teu ritme del dia a dia? No és pas per deshidratació? Perquè un dels primers símptomes d'estar deshidratat és no tenir la sensació de set. La gent que diu, jo no tinc set, mai. Jo dic, vale, aquesta és una de les coses que l'hipotàlem perd, la capacitat de sentir set. I quan la sents, pensa que ja vas tard. Per tant, s'ha de beure regularment cada dia, cada hora s'ha de fer un vaset d'aigua. I A més, aquesta aigua no pot ser de baixa mineralització, perquè aquesta aigua, si no porta minerals, la pixaràs de seguida. Per tant, si tu beus aigua i pixes transparent, vol dir que això que t'acabes de beure ho acabes d'eliminar al teu cos per falta de minerals, perquè hauries desequilibrat el que en diem l'osmolalitat.
Hi ha una frase que les àvies diuen molt amb això, no? Que no sé si diu aquesta aigua no t'ha fet profit o alguna cosa així, no? Diuen?
Sí, és, no mengis tan ràpid, no beguis tan ràpid que no et farà profit. I és realment així. Una de les coses, si tu menges, si tu abans dels àpats beus un vas d'aigua, mentre dones permís als altres que estan assentats al teu costat que comencin a menjar i els hi dones avantatge, dius, mira, esperaré que els altres facin dos mossegades i jo em beuré un vas o un vas i mig i llavors començo a menjar. Quan tu beus aigua, immediatament el teu hipotàlem, quan sent la hidratació, redueix la vasopressina, aquesta hormona que reté líquids, i automàticament baixa el cortisol. És a dir, segur que les següents àpats, les següents mossegades, tu mastegaràs més, perquè les hormones d'estrès estan més baixes, mastegaràs més i hi haurà més saliva. Una manera de saber que has començat a menjar massa ràpid per culpa de l'estrès, possiblement per estar deshidratat, és perquè cada mossegada que fas l'acompanyes d'un glopet d'aigua, perquè si tu masteguessis i tinguessis saliva, veuries que el menjar no se t'encalla aquí al coll. Però si tu veus que cada cop que mastegues alguna cosa fas un glopet d'aigua perquè baixi, això és molt probable que tinguis l'estrès massa alt. I la majoria de vegades és per deshidratació. Aquesta és una manera. Ets dels que veus glopets d'aigua mentre menges, segurament estàs deshidratat.
O glopets o glopassos. Jo veig gent de que, sobretot els vespres, no? Aquest desatent que diem moltes vegades, que és allò de tinc molta gana i com que menjo molt, llavors un got, no? Vinga, va.
Al final de tot et prens un got d'aigua.
I si és aigua? Però si és cervesa, si és una altra cosa, ja dius, una cosa és beure per gaudir, l'altra és beure per tenir set, no? Això en Pitu Roca sempre diu que quan es té set s'ha de beure aigua perquè el vi i la cervesa és per gaudir-la, no?
L'aigua, o sigui, sabràs que estàs ben hidratat quan el pipí et surt groc clar, per tant, esperem que sempre surti així. Si el pipí surt groc fosc, malament. I si surt transparent, vol dir que l'aigua que has begut no t'ha fet profit. Estàs cardat igual i seguiràs tenint problemes per dormir, de contractures, de cefalea tensional, te diran, i tot això. Llavors, els pipís n'han d'haver-hi almenys 7 al dia. Si tu al matí t'aixeques i fas un pipí, al migdia i a l'hora de sopar te ve, te'n falten 4, eh? Vol dir que a mig matí, a mitja tarda i abans de dormir n'han de col·locar. Per tant, has d'anar a pixar unes cada 2 hores. Perquè això sigui així, has d'haver begut un vaset d'aigua cada hora. Si no, al final, a la nit, és possible que et despertis per culpa de que el cortisol està alt, perquè el teu cos estava intentant retenir aigua, ja que l'has putejat fins a l'últim moment i no hidratant-te't bé. El que hidrata més és l'aigua, que porti minerals, per tant, l'aigua abans dels àpats, com que menjaràs minerals, aquesta sempre se sol retenir molt bé, i per tant hidrata dintre de les nostres cèl·lules, i també hidrata la fruita, les verdures i els llegums. Això no pot faltar perquè aquests aliments estan plens d'aigua.
Clar, ara, però dius això dels llegums, som a la Garrotxa, d'aquí a poc algun d'aquests camps es plantaran mongetes del Ganxet, es plantaran a l'altra banda de la muntanya els magnífics caviars de la Garrotxa, que són els fossils de Santa Pau. Ara que parlaves del llegum, de fet, les 157 primeres pàgines són d'un primer capítol en aquest llibre que dius El viatge d'un pet, que dius, ostres, estem a la fonda, parlem de gastronomia, però també parlem d'alimentació, no? I la digestió i els pets o les veixines tenen molt a veure no només, diguem-ne, amb com està el nostre intestí, sinó una cosa que l'altre dia parlàvem tu i jo, que ho has dit al principi de tot, que és després també el tema de la memòria, que ara hi ha estudis recents que diuen que uns 20 anys abans, depenent de com, diguem-ne, fas les digestions, ja pots saber si, diguem-ne, pots tenir alguna connotació, diguem-ne, neurodegenerativa o no. Com funciona això?
Exactament. Aquestes neurones del nostre cervell que fabriquen dopamina i aquests neurotransmissors, quan hi ha inflamacions al nostre intestí o gent que té problemes d'hipertensió o malalties autoimmunes, és a dir, gent que té inflamacions al seu cos, es poden manifestar durant molts anys a la seva vida amb problemes digestius. És a dir, els trastorns funcionals digestius com la cremor, el reflux. Em sento inflat i amb la panxa distesa després de menjar. O bé un colon irritable de gent que va de ventre cada 2 o 3 dies o va de ventre 3 cops o més al dia. Això estaria malament, tant per falta d'anar-hi com per, com per excés. Llavors, els problemes digestius inflamatoris, els problemes inflamatoris digestius o vasculars o per sobrepès o malalties autoimmunes poden provocar inflamacions al còrtex prefrontal, el lloc on es fabrica dopamina, i al sistema nerviós central on es fabrica serotonina. Per tant, és possible que la inflamació crònica provoqui neuroinflamació perquè via sanguínia, via linfàtica i via el sistema nerviós, concretament el nervi vago, tot el que ve de la perifèria pot arribar a influenciar el cervell. Quan això passa, quan les inflamacions de la perifèria, és a dir, l'intestí, de les cèl·lules de greix, del tiroides, les articulacions, quan aquestes inflamacions arriben via sanguínia i linfàtica al cervell, això s'ha de netejar totes les nits. Per això és tan important dormir les primeres 4 hores, especialment.
I de costat,
I de costat, sobre el costat esquerre, especialment. I si no dorms bé, o fas apnees, i no descanses bé a la nit, acabat, aquests tòxics i aquestes inflamacions no es netegen bé a les nits. I l'endemà, quan te lleves, passa allò que de... Que a vegades, ara... Com era això? Ara no em surt Pep, Quan la gent busca una paraula dintre del seu cap i no la troba i diu que està a la punta de la llengua però no em surt, quan això està passant, és un dels primers símptomes de que aquests tòxics se t'estan acumulant al cervell. Segurament la nit passada has dormit poc, vas sopar tard o vas prendre alcohol o xocolata a les nits. Segurament no vas protegir-te per la llum blava. No sé quin dels problemes... Has estat tu un mal company pel teu cervell, però al matí, si no has netejat bé a les nits, al matí tindràs aquests símptomes. Estàs en risc de tenir una malaltia neurodegenerativa si sempre s'acumulen aquestes substàncies tòxiques, perquè en acabat faran plaques de sinucleïna, plaques de proteïnes tau i amiloides que s'associen a Parkinson i malalties neurodegeneratives. Aquests són símptomes digestius i aquests temes d'oblits de les paraules són uns símptomes inicials. Nosaltres fem analítiques de sang per saber si aquests símptomes són un inici d'una neuroinflamació, perquè en quant és molt fàcil de revertir-ho i tractar les apnees i tractar els problemes digestius. I quan tractes això i els biomarcadors que utilitzem de neuroinflamació veus que baixen, coincideixen perfectament com les persones ja no tenen aquests problemes de concentració o de memòria i d'aquests problemes digestius, que moltes vegades la gent se'ls passa prenguent omeprazol, perquè no vull tenir cremor, o prenguent enzimes digestius, o prenguent probiòtics, senzillament perquè tothom vol viure demà dignament, no? Un dels motius que la gent té més problemes d'aquests és per reaccions adverses amb els aliments. Hi ha gent que té reaccions adverses al gluten, altres al níquel, gent que té al·lèrgia als antiinflamatoris. Al final, és bo que tothom tingui estudis personalitzats perquè no ens flipem i ens passem anys a les nostres vides fent dieta, que això no és la... O sigui, el nostre intestí no està perquè tu facis dietes. De la mateixa manera que diem que fer esport és saludable per les articulacions, quan tu tens una articulació inflamada, el que és saludable és que descansis. L'intestí passa el mateix. De la mateixa manera que menjar 3 cops al dia és saludable i menjar aliments com els llegums són molt saludables, un intestí quan està inflamat, el que has de fer és deixar-lo descansar i fer dejunis intermitents o dejunis més llargs i no menjar llegums també és saludable quan l'intestí està inflamat. Per tant, el deport és saludable? Jo dic, home, sí, però si està inflamada una articulació, el que és saludable és que descansis. El mateix per l'intestí. Quan tu tens l'intestí inflamat perquè has dormit malament, el que has de fer el dia següent és no emprenyar i deixar que es recuperi.
Clar, és que estem en un moment, diguem-ne, que la societat, a vegades, per massa informació, estem desinformats. L'altre dia llegia una notícia en un mitjà que deia que més del 80% de tot allò que es troba en una xarxa social, i precisament parla d'alimentació i de nutrició, diu o està mal explicat o no està ben explicat, no? I clar, tenim tanta informació i hi ha tantes modes avui en dia que llavors ja no sabem què és el que està bé i el que no està bé. Xavi, a veure, per poder començar, diguem-ne, a treballar una miqueta bé, i ara em diràs, bueno, això ja ho sabem, no? Però com ens podem començar a alimentar d'una manera conscient i sobretot també escoltar el nostre cos? Perquè ara has parlat d'una cosa que a mi m'has espantat, perquè això de que a vegades no trobes les paraules, no? A vegades te'n dones compte i dius, a mi això em passa, no? I això, i si m'alimento bé? Ostres, que no m'alimento bé? Clar, una cosa és alimentar o la nostra ànima, no? El nostre soul, l'altra és alimentar el nostre cos, no? I sobretot alimentar bé el nostre intestí, no? Quin és, d'una manera bàsica, diguem-ne, allò que puguem fer, allò que podem canviar, sobretot cada dia. Per exemple, n'has dit una que és molt bona, no? I dius, ei, tu, va, cada hora haig de beure'm un got d'aigua, més o menys, aigua, no? Que no és el mateix que beure refrescos.
Aigua que no sigui de baixa mineralització. Aigua que porti minerals o l'aigua abans dels àpats, que aquesta segur que t'hidrata bé. Jo crec que, més que què menjar per estar sa, jo veig que el que té un impacte més gran, amb molta diferència, perquè la gent que té malalties inflamatòries intestinals o bé un colon irritable, molts segueixen unes dietes sense lactosa, sense fructosa, sense sorbitol, sense histamina, sense gluten, perquè pensen que aquests aliments són els que m'estan provocant aquestes inflamacions. Però aquestes mateixes persones, quan han anat de vacances i han anat a viure i a menjar en un context diferent, amb altres persones, amb altres pressions socials, aquestes persones menjant aliments que potser els tenia prohibits en aquestes dietes que estava explicant ara, no els donen cap tipus de problema, ni d'intestinals, ni extraintestinals, ni mal de cap, ni mal d'esquena, ni cansanci, ni problemes digestius. I, en canvi, no eren els aliments. Per això ara està tan de moda la hipnosi dirigida a l'intestí, és a dir, uns exercicis d'induccions relaxants per comunicar-te amb l'intestí. És a dir, que quan nosaltres fem coses que ens augmenten el to parasimpàtic, és a dir, que augmenten les hormones antiestrès, veiem que els beneficis a nivell intestinal per desinflamar-se són els mateixos que la dieta. Per tant, jo sempre diria, no ens flipem amb la dieta, perquè tu quan eres jove et foties les cerveses i les Coca-Coles amb les pizzas i et trobaves superbé, i ara resulta que tu Coca-Cola no perquè lleva azúcar, la cervesa no perquè ara m'han dit que la cervesa és una infusió de pa i que les infusions de pa no pot ser que vagin bé, i que les pizzas les vull sense gluten. Jo dic, bueno, ni tant ni tampoc. No ens
però, clar, però és que el fotut d'això, Xavi, és que, per exemple, una cosa és la gent que pateix celiaquia, això ja ho sabem, sí. L'altra és el que pateix, diguem-ne, de proteïnes de la llet o d'això, també ja ho sabem.
Dic,
una cosa és intoleràncies i l'altra són, diguem-ne, persones...
Reaccions adverses amb aliments que no són perillosos per l'intestí.
Clar, però llavors hi ha l'altre, és a dir, vale, no prenem sucre, però després ens inventem uns edulcorants, no? Mm-hmm. Per exemple, jo no en parlaré ni a favor ni en contra, no? Però, per exemple, ara està molt de moda l'eritritol, no? Que és un edulcorant derivat de l'alcohol. Jo a vegades veig aquests xiclets o aquests caramelos que no porten sucre, però que porta molt d'allò, que hi ha una frase molt típica que diu...
Si
no en prenguis gaire perquè si no pots tenir diarrees, no?
Exactament.
I per exemple, l'eritritol, no? I tu què opines d'això?
Per tancar el tema d'abans, és a dir, crec que és molt més important que esmorzis quan el teu cos fabrica l'hormona de la gana, l'estómac fabrica grelina, l'hormona de la gana, a les 8, a la 1 i a les 6. Per tant, a partir d'aquí, és possible que el teu intestí estigui esperant que mengis. I l'hormona de saciedat es fabrica a les 10, a les 3... i a les 9. Per tant, entre 8 i 10, entre 1 i 3, i entre 6 i 9, són les hores claus que la gent hauríem de menjar, perquè aquest menjar et farà profit, et deixarà sacietat, no tindràs ansietat de menjar. Aquestes són les hores que tu te sentiràs gana. Per tant, jo diria, para't al matí quan te llevis, si et lleves a les 7 o a les 6, et fots un cafè, et fots un te verd i t'esperes a sentir gana, perquè aquesta senyal dels gens cloc de l'aparell digestiu venen 1 hora i 23 minuts després de despertar. A partir d'aquí, fes cas al teu cos i no mengis sense gana. Si a les nits ben sopat tens gana, vol dir que la leptina, l'hormona que activa el sistema immunològic, no l'estàs fabricant. Ara vas tard. Fes-ho malament, però vol dir que aquell dia alguna cosa no has fet bé. I respecte als sucres i als edulcorants, és a dir, què podem fer per seguir sentint el gust dolç que a tothom li agrada, per pujar l'activitat de la dopamina al nostre cervell cada vegada que puja el dolç i que no sigui el sucre. No? Llavors és aquí quan entren les trampes dels edulcorants. Quan nosaltres prenem sorbitol, maltitol, xilitol, tot això que acaben amb ol, tots aquests donen gust dolç, amb el qual la gent pot veure un producte diet o sugar free o paradiabèticos, que sembla que sigui saludable.
O light, no? O light.
I la gent diu, mira, unes galetes digestive o unes dietes light, i dic, això deu ser més saludable, si la caixa em posa això. Bueno, tots aquests edulcorants alteren la microbiota intestinal, augmenten la permeabilitat de l'intestí i segueixen causant que la glucosa augmenti encara que el producte no portava sucre. Per tant, segueixen sent una trampa. L'eritritol, en concret, és el sucre que amb més facilitat s'absorbeix i menys problemes digestius sol provocar. Per tant, jo sempre dic, no cal que el teu cervell estigui sempre acostumat al dolç. Si tu et fots un cafè i saps que té un gust amarg, per què vols endolcir-lo? Si t'agrada el cafè, en tu hem assumit que t'agrada l'amarg. Les bondats del cafè, concretament, si barreges llet o hi barreges sucre, això altera moltes de les propietats saludables que porta el cafè, com pot ser ajudar a que caguis al matí, ajudar a estar més concentrat, a tenir millor cognició, a que t'aprimis amb més facilitat i a tenir menys fatiga. Tot això són bondats del cafè que acompanyen a que tinguis menys mortalitat, que es perden quan tu al cafè hi barreges sucre o una llet animal. Per tant, tant les llet animals que porten caseïnes i beta-lactobulorines com el sucre fa que el cafè, per exemple, quan tu vols endolcir algo que no és dolç, perdi les seves bondats. Per tant, no cal estar sempre amb el dolç, no? Per tant, lo normal a la vida és que no tot sigui dolç, no?
Xavi...
I mirant les caques, perdona que això, i mirant les caques és una manera que tu tens de veure si el que has menjat i les hores que has dormit i si has pres alcohol o no ha anat tot bé, perquè nosaltres analitzem la caca perquè a partir d'aquí sabem que els bitxos que hi ha allà a la caca, al teu intestí, prediuen la teva salut. I, per tant, és una oportunitat per aprendre a millorar les coses. Segur que aquí a la fonda, algun dia sortint, has pensat, vaya entrevista de merda que he fet avui. Justament, gràcies a que has fet una entrevista de merda, aquesta merda d'avui et pot ajudar a millorar pròximes entrevistes. Jo sempre dic, traslado a la teva feina, jo dic, inclús amb els periodistes i savis com tu, dius, vaya, doncs el dia que em surti una entrevista de merda, tinc una possibilitat, si miro la merda que he fet avui, la merda d'entrevista que he fet avui, de millorar la meva vida, no? I jo dic, pues això, d'això estem parlant, que tinguis motivació i que aquesta dopamina no falti.
D'això estem parlant, de fet, podríem estar 40 minuts més parlant de salut, parlant d'alimentació, parlant de què menjar i com menjar-ho, tal com bé dius tu, tot això, diguem-ne, amb un ritme de vida que cadascú té el seu. Per tant, sempre que diem això, els ritmes alimentaris, les dietes, allò que mengem, no té res a veure si tampoc mirem nosaltres com som, perquè és això, sempre parlem d'una manera molt general i, en canvi, cada persona és diferent. Clar, jo anava a dir això, no? Dir, podríem estar 40 minuts parlant, però de ben segur que aquest llibre, La teva salut comença aquí, referint-se a l'intestí, hi ha molt per dir que aquest Sant Jordi, aquestes més de gairebé 500 pàgines d'aquest missal de llibre, el podrem tenir aquí i el podrem gaudir. Xavi Verdaguer, moltes gràcies per atendre'ns avui aquí a casa teva. Mai havia fet una entrevista mirant el Puig de Calm. Jo no sé tu, però me n'has fet venir ganes de pujar-lo. No sé si els meus genolls ho aguantaran. Ho provem o no?
Ho provem. Irem al ritme cadascú que pugui, ens emportem una ampolla d'aigua amb minerals a dintre i amunt que fa pujada.
Xavi Verdaguer, moltes gràcies.
Un plaer i moltes gràcies per donar veu amb aquesta oportunitat que m'has donat en promocionar i explicar aquestes 500 pàgines que estan plenes d'articles científics que a mi personalment m'han servit molt per tenir més coneixement i alhora per poder-lo compartir. Merci per donar-me permís, Pep.
De fet, fem una cosa. Aquí a la fonda fem el bocato di cardinale. T'hi atreveixes a fer-lo?
Si m'expliques, i tant que sí.
I aquí a la fonda passa pel bocato di cardinale el psiconeuroimmunòleg Xavi Verdaguer. Xavi, per esmorzar, dolç o salat?
Salat.
Què menges? A veure.
M'agrada menjar un pa de fajol amb el bocat, amb sal, una sal marina que solo posar-hi, i després per beure, no sé, soc més de cafè.
Del mar, què és el que t'agrada més?
Les gambes.
I de la terra?
De la terra? Les verdures.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Les cremes de verdura i les sopes.
Un vici culinari que puguis explicar?
Un vici que pugui explicar? Algo que intento... Home, el vici que... Potser un croissant quan vaig amb les meves filles de xocolata.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Sempre recordo unes torrades amb tomata, una sobre de l'altra, i ben xafades, que quan se sent el crec-crec i veig la tomata i l'oli que surten al costat dels plats amb aquell pa torrat, això em fa pensar en quan era petit amb la meva iaia.
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que fa veure les estrelles?
Ara, recentment, recordo que hi ha una mossegada que em sap greu després en passar-me aquest menjar, que és un moll de l'os amb un tàrtar de tonyina d'un restaurant d'aquí a Olot que es diu La Mala Espina, que ara, com m'has dit això, dic, aquell dia no me'l volia empassar el menjar, tan bo que estava.
Hi ha algun producte que no suportis?
Les vísceres.
Molt bé, a veure, hi ha la truita de patata amb ceba o sense?
De totes maneres, però potser amb ceba.
Va, l'última, acaba la frase. Un bon tall de pernil salat amb...
amb res més.
Sol, així, sol. Suelto. Xavi Verdaguer, moltes gràcies.
Un plaer, espero que vagi molt bé i molta salut per tothom.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I des del Sallarrim a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyataire lliure. Per Jordi Esteve.
Avui comença la verema. A partir d'ara, comencen a treballar els materials superconductors i la sinapsis és més ràpida. Hi ha diversos factors que m'han dut a l'Empordà a viure i fer-hi vi. Amb la intenció de fer un vi mirall, comencem. Sapigueu del cert que ens deixem la pell a cada ampolla que surt de casa. No sé viure de cap altra manera. Intens. Sense la intenció d'ensenyar res a ningú, sí a mi, comencem. Amb la il·lusió sempre de compartir el millor ofici i millor racó del món. Vulnerable sóc i sol m'he mostrat davant dels elements. Això m'ha fet fort. Una dedicació que m'està ensenyant tot el que necessito per viure. He demanat permís a l'Albera. Comencem, doncs.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Per acabar, una frase de Maria Antoine Carem que diu: el meu ofici és afalagar la fam, no regular-la. Esperem que us ho hagi passat molt bé i ens tornem a trobar aquí a una fonda més en podcast aquí, a Catalunya Ràdio. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.